la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Però, Abel, no ens hem equivocat, no és una motoserra o alguna cosa, això?
Això sí, realment sembla una motoserra, un motor o algun aparell d'aquest tipus, però no, això és un enganyapastors, que és un ocell marró amb un plomatge variegat molt críptic. És un ocell nocturn que durant el dia està estès al terra i és molt, molt críptic, costa molt de veure. I té aquest cant molt, molt curiós, no? Que realment no sembla que estiguem escoltant un ocell. És un ocell estival que ens arriba aquí més o menys al maig, ve de l'Àfrica, de la zona del Sahel, a sota del Sàhara. Arriba al maig, s'aparella i cria al terra. Fa un niu que no és tal, realment. El que fa és pondre els ous a sobre del terra. Llavors només cova la femella en aquest ocell, es posa la femella allà totalment quieta i tu pots estar a un metre de l'ocell i no veure'l. És curiosíssim perquè passa totalment desapercebut. Els ornitòlegs, quan busquem nius d'enganyapastors i siboc, que són les dues espècies d'enganyapastors que tenim aquí, doncs hem de tindre ja l'ull entrenat a saber veure el terra del bosc, a saber que hi ha uns troncs que no són exactament troncs. I si te'l mires bé i saps reconèixer, allò és un enganyapastors. I llavors mires i bueno, has de tindre l'ull entrenat a distingir-lo, però des de fora, diguem-ne, semblaria com si hi hagués un tronc a sobre, per allà, pel terra al bosc. S'alimenta d'insectes nocturns, papallones nocturnes, d'aquestes polilles i coses així. El podem veure a vegades al cantó de fanals, que la llum que atrau aquestes polilles i atrau aquestes papallones nocturnes, doncs l'enganyapastors va allà a caçar-los. I és un ocell, malauradament, en regressió a tota Europa, i que és d'aquests ocells doncs, que veiem que la cosa no li està anant bé del tot, però bueno, la qüestió és protegir el seu hàbitat, que és hàbitat d'aquest de matolls, etc., que és un hàbitat important no només per l'enganyapastor, sinó per molts altres.
Doncs acabem tornant a escoltar el cant ben curiós d'aquest ocell, l'enganyapastors. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens quedem a casa. Li dediquem aquest espai a una banda catalana especialitzada en l'estil New Orleans i Dixieland. En realitat, s'assemblen molt. És la vella Dixieland, un conjunt de 7 músics, com té que ser per aquest tipus de música, que es va formar als anys 80 i que també inclouen altres estils, com el blues, les balades i els espirituals. Al llarg del temps han col·laborat amb moltíssims altres músics catalans. Escolteu-los amb Undecided, que va fer famós Ella Fitzgerald quan als seus principis tocava amb l'orquestra del Chick Webb, i Musket Rumble, de Kid Ory, del 1926, i que va fer famosa també la veu de Louis Armstrong.
Thank you.
Som la veu dels animals i la natura, us ho recordem per si de cas. Som a Ràdio Estel i som al temps de l'entrevista i avui parlarem d'una problemàtica molt greu, una problemàtica mediambiental que també deriva de les instal·lacions de ramaderia industrial. Ho fem amb el Joel Vidal, que és el membre del grup de defensa del Ter. Joel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem parlat diferents ocasions també amb membres del grup de defensa del Ter, que fa ja més de 30 anys que fa aquesta tasca per intentar recuperar la vida del Ter i del seu entorn. És una associació que va néixer l'any 1989 i que un dels seus objectius, bàsicament, és l'actuació mediambiental, que ara també s'extén més enllà de la conca del Ter. Una agrupació, una organització que ja compta amb més de 450 socis i sòcies que donen vida també a aquesta entitat, una entitat que bàsicament sou voluntaris, Joel.
Sí, bàsicament som voluntaris que ens dediquem a fer això i portem uns quants anys fent-ho, entre altres coses, doncs això dels mostrejos de nitrats, portem 20 anys fent-ho. Vam començar l'any 2002 i des de llavors que ho hem anat fent sistemàticament cada any.
20 anys, i d'això volem parlar. L'estudi d'aquest any, que s'acaba de publicar, fa recentment poc, vaja, a principis de maig, diu que més o menys la situació segueix igual. Aquest seria el titular, després el desenvoluparem una mica, no? Però per anar a l'arrel del problema i per explicar-li a la gent exactament què són els nitrats, els nitrits, i d'on deriven.
Sí, bé, els nitrats venen de les dejeccions ramaderes, no?, quan hi ha una situació doncs, que hi ha una cabana de bestiar, una cabana porcina en un territori, doncs aquest bestiar, a través de les dejeccions ramaderes que fan, doncs aboquen aquestes substàncies a l'aigua, no?, que són els nitrats i són els nitrits. Nosaltres el que mesurem aquí són els nitrats, que a partir d'un llindar de 50 mil·lígrams per litre es considera que una font, que una massa d'aigua, ja està contaminada.
Joel, explica'ns abans que res per què o per què va sorgir aquesta idea, com va començar la idea de fer aquest mostreig independent, diguem-ne, a les fonts d'Osona, que per tant són fonts que deriven de l'aigua subterrània. Com va sorgir aquesta idea?
Sí, bé, perquè aquí a Osona ja ha sigut des de fa bastants anys, ja des d'abans dels anys 2000 i els anys 90, doncs que el sector del porc és un sector bastant present, amb bastanta presència, i també he sabut per tothom el territori que això afecta els aqüífers, afecta les fonts, i nosaltres doncs volíem posar-hi números, no, amb això, i d'alguna manera doncs començar a fer mostrejos d'una manera ja més sistemàtica, però de manera anual, doncs per tenir-ho amb dades, per poder-ho representar amb dades i doncs per poder saber aviam si estem cada cop pitjor, aviam si anem a millor, aviam quina és la situació en la que estem i aviam cap a quins llocs es concentra més contaminació, no? D'alguna manera saber aquestes coses.
Amb dades totals, dic, de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística, en total d'instal·lacions ramaderes a Osona n'hi ha unes 1.993 i, a part, la cabana porcina és, evidentment, la més representativa, amb més d'un milió de caps de bestiar, en aquest sentit, només a la comarca d'Osona estic parlant. Després, a nivell de Catalunya, evidentment, ara mateix tenim uns 9 milions, si no m'equivoco, una mica més de 9 milions de caps de bestiar porcí. Per tant, són xifres evidentment preocupants, són xifres que no retrocedeixen, que fins i tot van en augment amb ampliacions o fins i tot noves instal·lacions. És el cas, ara recordo, per exemple, d'una nova instal·lació que està en projecte a prop del Parc Natural de l'Albera, a l'Alt Empordà, i que per tant és una situació que segueix preocupant. La conclusió de l'estudi, que deriva per tant d'aquesta situació, de context en què us posem, quina és principalment, Joel, la d'aquest any?
Bé, la situació d'aquest any, doncs hi ha la particularitat que és el 20è any que fem aquest estudi i podem dir que cada any la situació és la mateixa. Vull dir, aquest any la mitjana de totes les fonts mostrejades, s'han mostrejat un total de 164 fonts, de les quals un 44% estaven contaminades i la mitjana de nitrats era de 66 mil·lígrams per litre. Hem de tenir en compte, repeteixo, que el llindar de contaminació és de 50, per tant, ens dona una mitjana de contaminació general a nivell de la comarca d'Osona. I això veiem que al llarg dels anys doncs, no canvia, sempre és més o menys el mateix. Hi ha hagut algunes fluctuacions, sempre fluctua entorn a 60, 70, però a trets generals cada any és el mateix.
I aquí ens aturem, i has fet bé de remarcar-ho, és a dir, la mitjana d'aquest mostreig dona una concentració de nitrats de 66 mil·lígrams per litre. I com dius, sí. Regulacions, diguem-ne, o dictàmens que venen de l'Organització Mundial de la Salut i que adopta també la Unió Europea, es considera que a partir de 25 mil·lígrams per litre de concentració de nitrats ja és una concentració perillosa i que a partir de 50 mil·lígrams per litre l'aigua no és apta per al consum humà. Si estem parlant d'una mitjana de 66, seguim excedint-la de molt.
Sí.
Mm-hmm. Tot això, és possible que hi hagi hagut, d'aquestes fluctuacions que parlaves, que hi hagi hagut un petit punt positiu respecte a l'any passat o no?
Sí, bé, l'any passat la mitjana va ser una mica superior, va ser de 71, aquest any és de 66, ha baixat una mica. Però bé, repeteixo que la situació, vull dir, són unes fluctuacions que també és normal que es donguin. Això també depèn, doncs, de si fa poc que ha plogut, si hi ha sequera, de les condicions de cada font, no després. Aquestes fluctuacions són normals, qui siguin. A trets generals, la situació, podem dir que és, si fa no fa, la mateixa que l'any passat.
També
quasi la meitat de les fonts contaminades, entorn del 44-45%, que l'any passat la xifra també era similar.
El registre en algunes fonts sempre ha estat preocupant, però aquest any també, especialment.
Sí. Aquest any tenim un nou rècord. L'any passat es va batre el rècord i aquest any hem tornat a batre el rècord. Hi ha la font de Gallissans, a Santa Cecília de Voltregà, que ha arribat als 514,6 mil·lígrams per litre.
Repetim, no és una equivocació, 514 mil·lígrams per litre, eh?
Sí, sí, sí. Això és més de 10 vegades el llindar de contaminació. És a dir, és preocupant.
I després també, per exemple, en aquest, diguem-ne, rànquing, per dir-ho d'alguna manera, trist, la font de Cassanell, no?, de Taradell, que presenta una concentració de 308,2,
sí.
I la font salada a Gurb, amb 273,8 sí. mil·lígrams per litre.
Sí, sí, exacte.
Tot això hem de dir per explicar-li també a la gent que, esclar, aquests nitrats o nitrits dels que parlàvem s'acumulen i bàsicament s'acumulen a les aigües subterrànies perquè són aigües que no presenten aquesta mobilitat de les aigües superficials, no? I que, per tant, aquests nitrats poden romandre allà més temps i és més fàcil que s'acumulin.
Sí, sí, sí. Clar, això, és a dir, s'acumulen, sobretot en alguna font, si està molt contaminada, s'ha de mirar, doncs, d'on ve aquesta contaminació, no? Segurament ve d'aigües amunt, que hi ha algun element que fa, doncs, que hi hagin dejeccions, hi hagi alguna font de contaminació, que faci que els nitrats s'acumulin doncs, a l'aqüífer en qüestió. Clar, doncs aquí tenim, sobretot aquestes tres fonts, ja són habituals en els rànquings de contaminació d'altres anys també, que cada any més o menys hi ha unes 5 o 6, que sempre són les mateixes, les que estan més contaminades, amb aquestes xifres tan elevades, no?
Joel, el grup de defensa del Ter hi ha una veu, diguem-ne, consolidada dintre el panorama. Com a mínim, diguem-ne, que és algú de referència quan hem de consultar aquestes coses. Quan presenteu aquestes dades, hi ha alguna mena de retorn per part de l'administració?
Bé, a nivell d'administració, per exemple, aquest any hem fet la presentació dels resultats de Centelles. Sempre depèn de quin nivell administratiu sigui, doncs hi ha alguns ajuntaments doncs, que s'interessen per la problemàtica, doncs ens demanen que hi anem a parlar amb ells, no?, i s'interessen una mica doncs, per saber-ho. A nivell d'administració, més aviat a nivell local. A escala local sí que hi ha algun feedback, a escala més general de Catalunya, ben poca cosa.
Ah, és que hem de dir que tot això, evidentment, afecta l'aigua que després pot arribar doncs, a rius, a mars, i també aigua de consum, aigua potable, fins i tot, no? de certes cases. Per tant, és un problema greu. I ara, a nivell registrat de l'administració, el que fa és regular zones com a zones vulnerables, no? Zones sí. vulnerables a la contaminació per nitrats. A Osona, en concret, aquestes zones afecten a 40 municipis, és a dir, 40 municipis dels 50 estan declarats com a vulnerables per l'administració, no? Vulnerables per sí, sí. a la contaminació per nitrats. L'Agència Catalana de l'Aigua, Osona, també hi té diversos punts de control. I tots els registres també van en el sentit que vosaltres indiqueu. És a dir, els punts de control que té, també hi ha màxims com els que hem esmentat, i a mitjana superiors als 50 mil·ligrams per litre de nitrats. Quan tota la situació és així, quan totes les dades indiquen cap a aquesta preocupació, què més es pot fer? És a dir, si l'administració no fa res, perquè quina és la primera mesura que s'hauria de prendre?
Bé, clar, l'administració no fa res. Jo crec que, o sigui, creiem que sí que ha fet coses l'administració, però que no van a l'arrel del problema, no? Són simples pedaços, és a dir, s'ha proposat la designació aquesta de zones vulnerables per nitrats, que més enllà d'establir una sèrie de mesures una mica més restrictives, no, bueno, ja veiem, els resultats parlen per si sols al llarg dels anys, doncs, que no solucionen per res el problema. També s'ha doncs, plantejat instal·lar diverses plantes de tractament de nitrats, que algunes ja porten anys en funcionament, que tampoc solucionen el problema. Després, a part d'aquestes coses, l'administració no ha proposat cap altra solució per solucionar-ho, no? I després, des de nosaltres, des del nostre grup, creiem que la solució definitiva seria doncs, apostar per un canvi de model. És a dir, no pot ser que en una comarca tinguem una cabana porcina tan elevada, una càrrega de bestiar molt superior a la capacitat de càrrega del territori, que en definitiva és el que genera aquesta sèrie de problemes, no?
Un porc es calcula, un al dia, que més o menys emana, bé, deixa anar, diguem-ne, amb excrements i després amb l'aigua en què es neteja, entre 4 i 7 litres de purí diaris. Per tant, quan parlem de milions de caps de bestiar, la situació és doblement preocupant. Per remarcar aquestes dades, i acabem amb dades, perquè si no els marejarem també, el 41% de les aigües subterrànies de Catalunya es consideren actualment contaminades per nitrats. I hem dit abans que el nombre de punts de mostreig a Osona de l'Agència Catalana de l'Aigua eren menys, són en total 49 punts. Una xarxa que es manté més o menys estable i els valors que oscil·len, mitjans, oscil·len entre els 33 i els 100 mil·ligrams per litre de nitrats, amb valors que després es disparen també. Això són les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'organisme públic que hauria o té aquesta obligació, diguem-ne, de controlar una mica què passa amb totes aquestes dejeccions ramaderes. I després, evidentment, vosaltres feu aquesta tasca independent, com ara també va estar fent Greenpeace amb una nova iniciativa, doncs de controlar una mica com estan aquestes fonts d'Osona. Després de tot això, i havent exposat el problema, si el problema principal és el nombre de caps de bestiar, i per tant aquest sistema de producció industrial, és imprescindible reduir la cabana de porcs i bé, de bestiar, no? En general. Això, evidentment, es topa amb interessos econòmics.
Sí.
Com veieu aquesta situació a curt termini? És a dir, què es pot fer per acabar de lluitar contra això?
Bé, nosaltres, doncs, continuem fent el que portem fent des de fa uns quants anys ja, que és seguir fent mostrejos, seguir denunciant aquesta situació, seguir-ho difonent, i també creiem en això, creiem en un canvi de model, doncs intentar superar aquest sistema, no, de gran indústria càrnia, no, que sovint se'ns diu aquí a la comarca d'Osona, que és un sector estratègic per a l'economia de la comarca, que nosaltres pensem bé estratègic, però estratègic per aquí, no, perquè bé, per a la gent del territori que des de sempre ha volgut beure aigua de les fonts, que ara no ho pot fer, des d'uns veïns que el veuen passar camions a diari que se'n van a l'escorxador, i això els genera molèsties, per la biodiversitat de les fonts, dels aqüífers, que també es veu afectada per això de la contaminació de nitrats. Després nosaltres creiem, dit això, que és necessari un canvi de model productiu que aposti més pels sectors productius arrelats al territori, més per la sobirania alimentària, i doncs també que passaria per reduir un consum de carn, per apostar potser per un consum de carn més de proximitat, més de qualitat i més respectuós amb el territori, abans que aquesta gran indústria, doncs que això només beneficia a quatre empresaris, i ja està.
A nivell legislatiu, no sé si heu vist, Joel, ja a Catalunya aprovat aquests decrets periòdics de dejeccions ramaderes que aposten també per altres, per reduir certa càrrega de nitrogen en els pinsos i totes aquestes coses, i ara mateix també s'ha aprovat a nivell estatal aquest nou decret de nitrats que ve a substituir el que ja era més que obsolet perquè era de l'any 96. No sé si heu pogut fer-hi un cop d'ull i si teniu consideracions al respecte.
Bé, no, nosaltres el que hem fet ha sigut mirar això, un nou decret que amplia encara més les zones vulnerables per nitrats, i després, bé, per moltes restriccions que es posin, si no s'ataca el problema d'arrel, si no es canvia el model productiu. La capacitat de càrrega del territori és la que és, després són tants caps de bestiar, tot l'altre són pedaços, creiem. Mm.
Està clar. Estem parlant amb el Joel Vidal, sou a la veu dels animals i la natura. Ell és membre del grup de defensa del Ter. Estem repassant especialment aquest estudi, nou estudi, ja fa 20 anys que el fan, sobre la contaminació per nitrats a les fonts d'Osona. I per acabar, Joel, també volíem preguntar-vos per altres iniciatives que dueu a terme. La vostra difusió també és clau a la comarca, no? Posar en valor que aquest any, tot i que tots, moltes coses siguin coses negatives, sí que han col·laborat en aquest estudi més voluntaris, un total de 64, i això és positiu.
Sí. No, això sí que ho estem veient, en aquest aspecte som bastant optimistes, que l'interès per aquesta problemàtica veiem que va creixent. Aquest any, això que dius, doncs, és un nombre rècord de persones voluntàries. Vam tenir feina, distribuir els voluntaris, aviam quina font feia cadascú, perquè hi havia molta gent que s'oferia per fer-ho. Això és una cosa, doncs, molt positiva. I també, doncs, per exemple, destacar el dia que vam fer la presentació dels resultats, que també hi havia un col·lectiu en el context de Centelles, doncs, que s'han dedicat a recuperar fonts del municipi i que bé, col·lectius d'aquest tipus doncs, durant els últims anys també n'han sorgit bastants i que podem destacar com una cosa molt positiva també doncs, aquesta coordinació entre els diferents actors que hi ha, no? Entre un grup ecologista com el grup de defensa del Ter, diferents col·lectius del territori doncs, que també es dediquen a recuperar fonts, que venen als nostres actes, no? S'interessen per la problemàtica. En definitiva, doncs, s'està creant una xarxa al territori, doncs, en aquest sentit, molt, molt bonica, no?
De defensa, com vosaltres, de defensa del Ter, de defensa del territori. És bo que la gent, bé, és bo que es barallin, diguem-ne, simbòlicament, no?, pel nombre de fonts, que la sang no arribi al riu, mai més ben dit, però vull dir que hi ha més voluntaris que mai i, per tant, això també és fruit de tota aquesta tasca de difusió que ha fet el grup de defensa del Ter al llarg de tots aquests anys. I per acabar, Joel, m'agradaria també que ens poguessis explicar una altra de les iniciatives que teniu en què lluiteu des de fa molt de temps, també, però ara, per exemple, si mirem a la vostra pàgina web, www.gdter.org, després la repetirem, teniu una declaració, diguem-ne, que diu Agbar, prou abús de poder, no? I ve en relació a tota aquesta política que dueu a terme també d'intentar remunicipalitzar l'aigua, és a dir, que l'aigua sigui de gestió pública i no privada.
Sí, això bé, és una campanya que s'està fent doncs, per l'aigua pública, no per tenir una gestió de l'aigua pública que no estigui en mans d'empreses privades. Ja s'han fet diverses xerrades, diverses jornades, sobretot aquí a Manlleu, a Osona, doncs per això, no? Per informar la gent doncs, dels beneficis de tenir una xarxa d'aigua que sí que estigui en mans públiques, no en mans privades, i doncs és un camp de batalla que tenim ara mateix també doncs, això de l'aigua pública, que és un sector estratègic i que tant a Manlleu com a la comarca d'Osona com a tot el país doncs, s'ha de lluitar també.
A Manlleu està en projecte, aneu lluitant per això, però sí que hi ha municipis que ja han municipalitzat l'aigua. És el cas, per exemple, de a Catalunya, de Terrassa, de Montornès del Vallès, Caldes de Montbui, Arenys de Munt, Santa Maria de Palautordera, etc. N'hi ha uns quants més, eh? Joel, ja que Ràdio Estel s'estén per tot el Principat de Catalunya, també el Principat d'Andorra, no sé si ens vol citar per alguna activitat que tingueu planejada, perquè en feu moltes de difusió, passejades pels rius, etc etc, que també puguis fer arribar des d'aquí a la gent.
Bé, ja us animo doncs, a seguir el grup de defensa del Ter a les xarxes socials. Allà doncs, anem penjant les activitats que anem fent. Ara mateix doncs, hem estat amb això de la presentació dels resultats de nitrats a les fonts, però també tenim altres temes, no? Com això de la gestió pública de l'aigua, diferents jornades de neteja de l'entorn, de rius i coses d'aquestes. Això tenim Instagram, estem a les xarxes, tenim Twitter també, del grup de defensa del Ter, doncs us animo a seguir-nos, les nostres activitats, i endavant.
I recordem que les Nacions Unides, poca broma, reconeixen l'accés a l'aigua potable i al sanejament com un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans. Joel Vidal, grup de defensa del Ter, una entitat ja amb molta història i, sens dubte, un referent a la nostra terra. Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos la vostra tasca.
A vosaltres, moltes gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la banda La Vella Dixieland. Ja porten editades nombroses gravacions. Crec que arriben entre vinils i CDs a la desena. I és que Catalunya ha estat sempre pionera en la música de jazz en els seus diversos estils, perquè aquí hi ha hagut el taller de músics, que va fer una tasca formidable, l'Escola Municipal de Música, i ara l'ESMUC. Això és una mica raro, sona una mica raro, és l'acrònim d'Escola de Música de Catalunya, i està precisament ubicada en el mateix edifici de l'Auditori. Tots ells han fet una formidable realitat aquest succés. Escoltem When You Are Smiling, el vocal és del contrabaix Artur Regada, i per finalitzar, un estomp, Perdido Street, a la propera, si Déu vol.
Thank you.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Dins el cotxe, com hem de col·locar i subjectar els nostres animals de companyia per viatjar tots plegats amb comoditat i seguretat?
La normativa de trànsit obliga que els animals dins d'un vehicle han d'anar subjectats per garantir que no interfereixin en la conducció o l'estabilitat del vehicle, mitjançant un arnès enganxat al seient del darrere del cotxe, unint-lo al cinturó de seguretat. Mai poden viatjar deslligats. En cas d'accident, fàcilment sortirien projectats i els danys podrien ser mortals, tant pel conductor com per l'animal. Els gossos petits i els gats poden viatjar en un transportí col·locat al terra del seient del darrere o subjecte amb el cinturó de seguretat del cotxe.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel. Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.